Radio Vila.
Bon dia, comença el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 15 de novembre de 2023. Us acompanyem des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'ara i fins les 12. En nom de tot l'equip, us saludem des de la capital de l'Alt Penedès, Toni Olivella i Sílvia Delgado. I comencem explicant com anirà aquest dimecres. Què escoltareu si seguiu amb nosaltres en aquestes sintonies? Doncs d'aquí uns instants, el dia serà intens. Recordeu que a les 12 comença el debat d'investidura. Començarem escampant una mica la boira. Ens n'anirem a la muntanya amb l'Oriol Soler. Avui ens ensenyarà com anar a buscar bolets amb seguretat. Després d'aquesta caminada, i espero que amb el cistell ben ple, tot i que està complicat perquè no se'n fan, que no plou, tornem cap a casa, perquè a 9:45 tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash. A 5:15 ens acompanyarà la Judit Martí, tècnica de turisme d'Olèrdola, que ens explicarà tot d'activitats de caràcter turístic i de dinamització del patrimoni que tenen lloc al municipi aquests propers dies, condensades. A les 10:06, a l'entrevista diària, hem convidat una de les tres codirectores de la coral infantil L'Espinguet de Vilafranca, la Txell Montserrat. I és que la coral ha llançat una crida per sumar nous cantaires coincidint amb el seu 58è aniversari. Han començat el curs en una situació molt delicada, complicadíssima, amb només 7-8 cantaires. I arrel d'aquesta crida, sembla que la cosa s'ha animat i els projectes que han llançat per als propers mesos han engrescat. El primer, un musical per aquest Nadal. Ho expliquem a les 10:06. A 11:15, de nou, aturada mínima de 3-4 minuts per escoltar què passa a càrrec dels serveis informatius. Què passa a casa, a l'Alt i al Baix Penedès. El flash. I, com dèiem, avui serà un dia intens, important. A les 12 del migdia comença el debat d'investidura de Pedro Sánchez i a la nostra gent gran els proposarem que hi diguin la seva, que parlin d'investidura, d'aquestes protestes que hi ha al carrer, dels jutges, d'amnistia, de rodalies, del que vulguin. Avui ens acompanyaran la Fina Milà i la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. A les 11:06, jazz, música i cinema i vi. Parlem del concert d'aquest dissabte de Jazz Club Vilafranca, Vinzeum, amb Roger Mas. Escoltarem també com sona Roger Mas. I farem balanç d'aquesta 12a edició del MOS Festival al Penedès amb la Júlia Roig, un MOS Festival que ha posat un punt i seguit perquè justament avui es presenta el MOS Priorat. A 11:15, última trobada amb els serveis informatius perquè ens expliquin com està acabant el matí, què està passant als nostres municipis, el tercer i últim flash informatiu. I I per acabar, una ració doble de propostes de cap de setmana. És l'Agenda al Detall, on avui parlem de la Festa del Mos de Sant Miquel d'Olèrdola, que té lloc aquest diumenge, amb la Núria Carrasco, de la societat La Lleialtat, i de l'exposició de cartells de les 12 DOs vitivinícoles de Catalunya que podeu visitar a Sant Sadurní. Ens en fa 5 cèntims el Jordi Rollant. I els butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12, sobretot pendents del que passa a Madrid, tot escalfant motors per aquest debat d'investidura. Som-hi, que és dimecres. Engeguem aquesta jornada, tal com dèiem ara al sumari, sortint a la muntanya de la mà del nostre guia de referència, l'Oriol Soler, que avui, i aprofitant la temporada, ens donarà consells per sortir a collir bolets amb seguretat. Anem, doncs, fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, un mes més, el que torna a acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Aquí hi ha tardor, ja que es va notant, no?, mica en mica, es va notar la tardor.
El clima el notem, que es noti. La tardor, ja teníem ganes de deixar la calor una miqueta enrere, i tardor és temps de bolets.
Si ens deixen, sí.
Si ens deixen. La pluja ens ho permet.
Està sent com cada vegada la tònica aquesta de si ens deixa la neu, si ens deixa la pluja, si ens deixa, doncs ara doncs la meteo en general, no?, per aconseguir omplir el cistell de bolets.
Ens complica, sí, la meteo ens complica una mica la vida.
Però
a l'hora de fer moltes coses.
Això sí, si tenim sort i la meteo ens acompanya, no?, que hi ha humitat, hi ha pluges, temperatures fresquetes, però tampoc que no ens vingui la gelada, doncs ve la temporada de bolets i avui parlarem de consells, sobretot de seguretat, quan anem a buscar bolets. Mm-hmm. Tots i totes hem vist a les notícies moltes vegades que molts boletaires es perden per la muntanya, servei de rescat, helicòpters que s'han d'aixecar per anar a buscar a boletaires, inclús accidents greus d'anar a buscar bolets i pues, caure o... Bueno, diverses conseqüències, no?, de no anar amb seguretat a la muntanya. Per tant, parlarem de coses més específiques de boletaire i altres que ens serveixen per sempre, que moltes vegades, de fet, ho anem comentant, de seguretat quan simplement anem a fer una excursió o a fer senderisme o més inclús a muntanya, a més alta muntanya o el que sigui, no? I la norma número 1 de quan anem a la muntanya, tot i que sempre ho diem, no?, és no sortir sol a fer activitat, no?, a la muntanya. Per què? Perquè al final poden haver possibles contratemps o emergències i al trobar-nos sols doncs ens pot dificultar molt el fet de trucar al servei d'emergències, sobretot si ens passa a nosaltres. Per tant, en acompanyat sempre és un tema de seguretat i, per què no, doncs més entretingut. Al final, si tu vas a buscar bolets sol, si en trobes encara estàs entretingut, però com tinguis mala sort i no estiguis a la zona que toca, es pot fer avorridot. Per tant, anar acompanyat, doncs, mira, almenys doncs, peta la xerrada. Però no deixem en banda, sobretot, el tema de la seguretat. Per tant, sempre haurem d'anar acompanyats. Un altre tema important, no?, informar-nos de quina zona anem. Si és una zona amb corriols, amb camins, amb boscos frondosos. Per què? Perquè tot això va relacionat amb el tema de perdre'ns, de l'orientació, no? Que això entrarem una miqueta més endavant. Però bàsicament informar-nos de les zones, de com són, i sobretot si són propietats privades o és obert, o és bosc obert. Més que res perquè si estem agafant bolets a una zona privada, ojo, que ens pot vindre el propietari i tindre problemes. Per tant, informar-nos una miqueta d'on anem. Sí que és veritat que és complicat trobar zones de bolets perquè estan molt amagades, no? O sigui, la informació, tot i que cada cop hi hagi més informació, hi hagi més guies, hi hagi d'allò, però costa trobar allò, una zona en concret. I aquesta zona no es diu justament per
això. Són secrets, eh?
Secrets importants, aleshores... Però, bueno, aleshores, Segurament a les zones on fàcilment hem trobat informació doncs podrem informar-nos bé de si són zones públiques o privades. I aquells secrets que ens puguin arribar d'alguna zona en concret, doncs informar-nos bé, perquè no entrem a on no toca. Una altra també cosa superclara que sempre que hem d'anar a la muntanya, previsió meteorològica. No costa res, abans del dia abans, inclús al mateix matí, mira com està la meteo, no? Perquè al final, què passa? Amb tema dels bolets, doncs anem ajupits, anem caminant, ens fiquem per boscos, sota bosc, tot tapat, i potser hem començat fa 3 hores amb sol, i al cap de... ara ens trobem que comença a gotejar, no? Una miqueta de pluja, i torna fins al cotxe. Si anem amb la roba inadequada i de més, doncs podem tindre problemes. Per tant, mirar sempre la previsió meteorològica. Aquí entrem amb la conseqüència més típica del tema d'anar a buscar bolets, que és el perdre's. Per tant, vigilem no perdre'ns. Avui dia tenim els GPS. El bo dels GPS és que ens marca en tot moment on estem i ens marca el recorregut per tornar. Per tant, una bona opció és portar GPS. Diem que al final perdre'ns pot ser habitual o simplement desorientar-nos una miqueta. Tot ens ha passat, potser perdre'ns com a tal no, però d'anar caminant buscant bolets i dir, a veure, parem un moment i reubicarem-nos, no? Busquem com, on tenim localitzat el cotxe per després poder tornar fàcilment, perquè si no comences a caminar, fas quilòmetres i després torna. Aleshores, veiem que tot va més o menys lligat, no? Tema meteorologia, tema no anar sol a la muntanya, tema no perdre'ns. Per tant, GPS, molt bona opció per tindre el recurs de poder tornar fàcilment cap al cotxe. També podem portar mapa, brújula, però clarament l'hem de saber utilitzar, ens hem de saber orientar, per tant ha d'haver una formació prèvia, uns coneixements previs. Important, tindre localitzats abans de sortir a on hem aparcat el cotxe, perquè si moltes vegades ens passa, no, que amb l'eufòria d'anar a buscar bolets i de ser els primers a les 6 del matí, doncs aparques, surts del cotxe, comences a caminar, vale, sí, però jo no he aparcat, no? Perquè a vegades quan tornes, arribes a la carretera, vale, era cap amunt, era cap a baix. Per tant, localitzar exactament a on he aparcat, ja sigui en el GPS, en el mapa, doncs localitzar exactament el punt, Google Maps si tinc cobertura, vale? Són diferents recursos. Ara que diem Google Maps, mòbil, sempre carregat. Per què? Perquè si estem fent ruta sense apagar el mòbil, que pot ser un recurs, sobretot d'emergència, ojo, perquè si anem sols, m'he perdut, i a sobre no tinc cobertura, no tinc
bateria,
malament. I ara aquí és el que estava ja dient, el tema de la cobertura. Molt probablement, depèn de quines zones, no tinc cobertura, per tant, el mòbil tampoc no em pugui fer servei a l'hora d'orientar-me. Una opció quan anem caminant, anem buscant bolets, és això, no? Aixecar el cap i marcar-nos uns punts de referència. Mirar per quina cara de la muntanya estic respecte a on he començat, si faig algun canvi de muntanya o de vessant, per al final poder fer com un recorregut mental per després fer-lo al revés i poder tornar al cotxe. Bàsicament, aquí en resumides, seria saber-nos orientar i saber on estem en tot moment, perquè si no és on es pot complicar la cosa. Què passa si em perdo? No? Hi ha una opció que és portar el xiulet d'emergència, que li diuen els boletaires, no? Que és simplement portar un xiulet i en cas de pèrdua començar a pitar. Sobretot per si no es té sobretot el tema de cobertura. Aleshores, bueno, portar un xiulet doncs mai està de més. Ho bo és que tenim les motxilles tècniques i de més ja porten un xiulet, per tant, més que res és això, una alternativa de que si ens hem perdut, ens estan buscant, doncs com puc cridar l'atenció perquè em trobin, no? I una altra manera de cridar l'atenció seria portar roba llampant, roba que es vegi. Què passa? Normalment, quan anem a la muntanya, sempre portem pues, roba, o hauríem de portar roba que s'assembli, no? Que s'adapti a l'entorn. En tardor pues, portarem roba pues, més marronosa, grisa, fosca. Doncs la recomanació seria el contrari, algú llampant perquè ens vegin si ens estan rescatant i sobretot en cas de que hi hagi zona de caça, que per tant aquí ja entrem a un altre tema a tindre en compte. que és vigilar si hi ha zona de caça, no? Per què? Perquè nosaltres podem estar a la nostra buscant bolets, anem amb roba fosca, ens poden confondre i que hi hagi algun ensurt. Per tant, molta precaució on ens posem, on ens fiquem, on entrem. Per tant, també, tornem enrere, ens hem d'informar de la zona on hem anat a buscar bolets. I segon, doncs, si porto roba llampant, segurament el caçador serà més fàcil que em vegi. Per tant, roba llampant per caçadors i per cas d'emergència. Entrem ara amb el tema dels bolets, no? Que és el que ens interessa. És superimportant conèixer bé el bolet que anem a agafar i, si no el coneixem, portar una guia. Una guia d'aquesta és molt visual, fàcils d'entendre. Tot i així, si tenim dubtes, si no estem al 100% de si aquell bolet és comestible i és bo, molt important no agafar-lo, no val la pena. Val? Hi ha gent que el que fa és agafar moltíssim, agafar-ho tot, agafes tot, i ja després a casa, ja amb el meu, amb el cunyat que ha ensat molt i de més, ja em dirà el què, no? Malament, perquè al final tu estàs agafant la cistella, estàs barrejant tots els bolets, a part de carrasses, i potser per tu alguns no són comestibles, però els bolets estan allà per alguna cosa, no? Aleshores el que fas és arrasar-ho tot, deixes tot el bo sense bolets, i perquè després arribis a casa i potser hagis de tirar tres quartes parts. Per tant, no val la pena. Anem amb informació prèvia, sabem quins bolets es poden menjar, quins són comestibles, i els que no sabem si ho són, els deixem allà i potser doncs, algú altre també els aprofitarà, no? Amb això també és interessant, per exemple, no cal cada vegada que anem a buscar bolets omplir sis cistelles. Més que res perquè primer hem de ser conscients si ens acabarem menjant tota aquesta quantitat de bolets. I segon, doncs que, bueno, que al final a mi m'agrada arribar i trobar-ne algun. Però si tu te'ls emportes tots, bueno, al final és un joc que puguem jugar tots, no? I que puguem buscar-ne tots. Per tant, important, agafar els que sapiguem que són comestibles, els que no, doncs si tenim dubtes els deixem. I aquí ve la gran pregunta, no? Els arrenquem o els tallem? Tu què creus?
Tallem.
Tallem, correcte. Sempre tallem. És un gran debat, i tampoc no entrarem en aquest debat, però sí que és veritat que es recomana el tema de tallar, principalment per no malbaratar tota la resta, no? Perquè al final el bolet ha crescut en un entorn, sí, jo arrenco el bolet, però arrenco també aquest entorn on ha nascut. Per tant, jo tallo i allò ja treballarà, segurament sortirà més bolets d'allà, i me l'emporto ja talladet. Aleshores, per tallar-lo, hi ha navalles especials. Són navalles principalment on hi ha la fulla és corbada i s'adapta al peu del bolet. Per tant, és interessant. També a part hi ha navalles que cada cop tenen més complements.
Que tenen per netejar.
Correcte, per netejar-ho sí. Perquè quedi ben maco per al nostre cistell. Després tenen alguns pinces inclús per treure... Bueno, no sé, això ja és més... molt més detallista, no? Però, bueno, hi ha navalles de tot tipus, però al final, sobretot, és això, una navalla corbadeta, perquè just puguem tallar la part al peu del bolet i no malbaratar tant l'entorn, no? Jo, el que a mi m'interessa és el bolet, no vull destrossar, per exemple, tota la zona de molsa que pugui estar al redador, per tant, mínim impacte dins dels possibles. I molt, molt important amb el tema de la navalla és que sempre estigui tancada. Han hagut accidents on, com sempre, no? fa mandra. A més, si tens un dia de sort que vas trobant cada dos per tres, no? Tindrà la navalla oberta. No ens costa res tancar-la, portar-la tancada. Per què? Perquè si jo la porto oberta, tropeço i em vaig a terra, a veure què passa amb la navalla. Per tant, molt important tindre la navalla sempre tancada. I hem comentat el tema de jo tallo el bolet i on el col·loco? En un cistell. Hem d'intentar evitar portar bosses de plàstic i de més. Principalment el cistell el que ens interessa és perquè manté el bolet a les seves millors condicions, no queda apretadot, i inclús amb el plàstic, si de cop fes calor i de més, es podrien començar com a podrir, a que no estiguessin 100% sants, i sobretot el que es diu és que amb el cistell permet la dispersió de les espores i aleshores contribueixes a que vagin creixent més bolets. Per tant, ens agrada el cistell. Sempre intentarem anar amb cistell. Ja per anar acabant, molt important, abans de començar a buscar bolets, escalfar. Escalfar nosaltres, un tema musculatura i de més. Perquè a vegades pensem que anar a buscar bolets no és un esport, no hi ha un exercici físic, però ho és. Sobretot si som persones que no estem acostumades a anar a la muntanya i anar a buscar bolets, hi ha parts del cos que haurem de, sobretot, per exemple, genolls, esquena, d'anar-nos ajupint tota l'estona, que haurem de treballar durant una jornada. I aleshores això és important, doncs, fer un bon escalfament previ per això, no tindre lesions i de més. I ja per acabant, molt important, com sempre, que anem a la muntanya, roba i calçat adequat, superimportant, però això ja seria en general, perquè a vegades és el que diem, no? Anem a buscar bolets, sí, estarem una horeta, dues horetes, bueno, es pot allargar la cosa, la meteo pot canviar, jo el que no puc anar és, si normalment els bolets doncs, són de tardor, comença a fer fred i de més, no portar més que pantalons curts, roba curta, màniga curta, perquè pot girar el temps, necessitar un impermeable, roba d'abric, botes, les botes de cop comença a ploure o trobo algun bassal, s'embullen les bambes que pugui portar, per tant, unes botes impermeables. Bueno, al final, roba i calçat que portaria habitualment a la muntanya. I sempre, 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 quan hem acabat la nostra ruta, la nostra experiència d'anar a buscar o caçar bolets, quan arribem a casa, sempre revisar-los, revisar els bolets que hem agafat. Si hi ha alguns que tenim dubtes, doncs els descartem, no ens els mengem i així ens evitem doncs, que ens puguin sentar malament. Sempre molt important menjar aquells bolets que sabem segur que es poden menjar.
Tirem de seny, que és el que diem sempre, a la muntanya i agafant bolets un cop arribem a casa, també.
Correcte. Al final hem vist que és tot el que bé dius, és seny i coses que són habituals potser en el món de la muntanya, però que a vegades quan anem a buscar bolets, que és com, ho penses com que és una excursió molt més suau, molt més d'allò, no es pot complicar. Ojo, perquè sí que poden haver complicacions, perquè simplement el fet d'anar a la muntanya ja ens ha de posar en alerta.
Doncs Oriol, ho deixem aquí. Com sempre és un plaer tenir-te amb nosaltres més a més aquí al Penedès en xarxa. I res, ens retrobem ja el mes vinent.
Amb neu.
Esperem, no? Creuarem els dits. Que vagi molt bé.
Vinga, merci.
Penedès en xarxa.
Sóc un bolet molt petitó. Ensenyo.
Amb aquest bolet petitó de Jordi Tonietti ens encaminem cap al flash de notícies de 9:45.
Petitó, ensenyo el barret quan ve la tardor. Xim-xibiri-pi-pom, m'agrada la pluja. Xim-xibiri-pi-pom, m'agrada el sol. Xim-xibiri-pi-pom, m'agrada la pluja. Xim-xibiri-pi-pom, m'agrada el sol. Sóc un bolet molt petitó. Creixo sota els pins i enmig la verdor. Sóc un bolet molt petitó. Creixo sota els pins i enmig la verdor. Xim-xibiri-pi-pum, m'agrada la pluja. Xim-xibiri-pi-pum, m'agrada el sol. Xim-xibiri-pi-pum, m'agrada la pluja. Xim-xibiri-pi-pum, m'agrada el sol.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. 3,2 milions d'euros en ajuts de la Generalitat per noves inversions industrials a la vegueria del Penedès. La Generalitat, a través del Departament d'Empresa i Treball, ha destinat un total de 3,2 milions d'euros en ajuts per projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials a la vegueria. Aquests ajuts permetran mobilitzar una inversió total de 20,1 milions d'euros a la vegueria. Aquesta línia d'ajuts de noves inversions industrials tindrà una dotació al conjunt de Catalunya de prop de 46 milions d'euros, fet que la converteix en la major línia d'ajuts industrials de la història de la Generalitat, que permetrà mobilitzar una inversió total de gairebé 249 milions d'euros. Les empreses de gestió de lleure tenen dificultats per cobrir les substitucions. Quan monitors de lleure han d'agafar la baixa o pleguen perquè troben una altra feina de més hores, les empreses gestores tenen moltes dificultats per cobrir les baixes. Aquest és el primer curs amb el qual es troben amb aquesta problemàtica que els està portant molts mals de cap. Des del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, per exemple, no entenen per què es troben amb aquesta problemàtica enguany i per què els està costant tant omplir les baixes. Les franges horàries en les quals es necessiten monitors de lleure són de 1:45 a les 3 per cobrir menjadors i les tardes de 4:45 a 6. Des de les empreses gestores de lleure, penedesenques creuen que per aquest motiu els costa trobar gent, perquè són horaris molt específics i que tothom busca el mateix perfil per les mateixes hores. Des de l'escola Baltalias apunten que la majoria dels treballadors estudien a la universitat i complementen els seus estudis en menjadors i extraescolars. En algunes ocasions, els estudiants tenen classes de matins i tardes i els és impossible combinar-ho. I, a més, el problema de la mobilitat també els afecta. Trobada dels coordinadors operatius de les ADF penedesenques aquest diumenge a Moja. Aquest diumenge, el local 9 de Moja, en horari de 9 del matí a les 2 de la tarda, acollirà la trobada de coordinadors operatius de les ADF de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. La reunió preveu comptar amb responsables de les 28 agrupacions de defensa forestal que formen part de la Federació d'ADF Penedès-Garraf. Tal i com resumien des de l'ADF Rosent Montaner d'Olèrdola, es tracta d'una reunió de fi de campanya que té el propòsit de posar en comú què ha funcionat bé i què caldria millorar. La trobada també contribueix a mantenir la coordinació entre totes les ADF a través de la federació. I acabem a Calafell, on l'Ajuntament introduirà canvis importants i fins i tot radicals en el Carnaval a partir de la propera edició. Aquestes modificacions busquen aconseguir uns horaris més racionals i atreure un públic més familiar. També milloren la compatibilitat amb els horaris de les diferents rues que se celebren als municipis del Penedès Marítim, amb els quals s'ha coordinat tot plegat. A més, aprofitant aquests canvis, hi haurà una quarta rua afegida a les tres que tradicionalment se celebraven al municipi en els darrers anys. Les novetats són les següents. La rua de diumenge a la tarda al poble passa a celebrar-se el divendres al vespre. Això escurçarà el temps perquè les comparses arribin des de la precedent rua al Vendrell. Facilitarà la puntualitat en la sortida i, avançant l'hora, també que hi puguin assistir els més petits. La rua de divendres a la nit, a Segur, es trasllada a dissabte al migdia. També es busca el públic familiar i que els participants es quedin a dinar a Segur. Fins ara aquesta rua començava tard i sovint amb força fred i part del recorregut desangelat. A més, les comparses i carrosses ho tindran millor per anar a les rues de Cunit i de Cubelles, que són dissabte a la tarda. Dissabte a la nit es manté la tradicional rua a la platja. Diumenge a la tarda es farà una altra rua a la platja, també adreçada al públic familiar. Sent a la tarda, s'evitarà coincidir amb la rua matinal a l'Arbós.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara passen 5 minuts de 2:15.
Al llarg del Penedès es fan moltes activitats que permeten conèixer el nostre patrimoni de manera lúdica i fer visites turístiques atractives sense necessitat d'anar massa lluny. El municipi d'Olèrdola és un cas ben il·lustratiu. En els propers dies acollirà activitats a la natura amb regust nadalenc, visites guiades per espais amb encant o la possibilitat de conèixer monuments emblemàtics. Activitats que ara ens explica el Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Parlem de turisme, de dinamització del turisme a Olèrdola i ho fem de la mà de la tècnica de turisme escrita a l'Ajuntament d'Olèrdola, la Judit Martí Miró. Què tal? Molt bon dia, Judit.
Hola, bon dia, què tal?
Escrita a l'Ajuntament d'Olèrdola i compartint aquesta feina també amb altres municipis de la comarca.
Ah, això mateix.
En el cas d'Olèrdola, moltes coses sobre la taula, moltes activitats que s'han desplegat els darrers anys per donar a conèixer els atractius que conté, són molts, Olèrdola, per exemple, a través de propostes com les Rutes pel Patrimoni.
Exacte, sí, tal com has comentat, el municipi d'Olèrdola té un ric patrimoni, llavors oferim moltíssimes rutes per tal de promocionar, no, aquest punt principal d'interès. Aquí tenim com dues tipologies de rutes. Trobem les anomenades passejades guiades, que són activitats gestionades de forma compartida per l'Ajuntament d'Olèrdola, però també amb l'ajut de Diputació de Barcelona. Es desenvolupen regularment durant tot l'any i sempre dins el marc del Parc d'Olèrdola. Llavors, algunes d'aquestes activitats són Guisla la Ramellera, Topinamburga la Ramellera, Olèrdola una muntanya d'històries, que fa un repàs dels episodis històrics que han viscut al parc, una gincama, que s'anomena l'estrany viatger i el seu mapa, o altres rutes, com per exemple la Gran Fortalesa d'Olèrdola, o l'activitat de que els tions han arribat al parc. Com pots entendre pel títol, són activitats que estan pensades generalment per un públic familiar. Són moltes d'elles visites teatralitzades, de pocs quilòmetres, de fàcil recorregut, per tal de donar a conèixer, per exemple, en alguns casos, les plantes i herbes ramelleres que podem trobar al parc, o donar a conèixer la història de les diferents civilitzacions que han viscut en aquest entorn de forma molt senzilla i molt dinàmica.
Això són rutes que tenen a veure amb el Parc Natural i el Conjunt Monumental d'Olèrdola, però també hi ha altres propostes organitzades ja més directament per l'Ajuntament que permeten conèixer altres espais del municipi.
Exacte, sí. Aquestes són la segona tipologia de rutes que tenen el nom de rutes patrimonials. Com dius, aquestes són organitzades únicament per l'Ajuntament d'Olèrdola i en trobem de dues tipologies. Una, que són les visites guiades a la Torre de Moja. Aquestes visites sí que són recurrents durant l'any. Tenim tant portes obertes com visites guiades i es desenvolupen una vegada al mes. Llavors, el que fem és visitar aquest emblema del municipi de Moja per conèixer la història d'aquesta torre de defensa avançada del castell d'Olèrdola, que data del segle X. És un monument considerat bé cultural d'interès nacional i, com et comentava, aquestes visites són regulars durant tot l'any. Sempre es desenvolupen una vegada al mes. Una vegada al mes la jornada de portes obertes, en què la visita és lliure, i una vegada, el següent cap de setmana, sempre és la visita guiada.
Per tant, sempre hi ha algun moment a l'any que es pot triar com conèixer o revisitar la torre.
Exacte, sí. A vegades aquest espai també s'utilitza per exposicions temporals o de més, per tant, sempre és un punt d'interès del municipi. Llavors, per altra banda, dintre d'aquestes rutes patrimonials organitzades per l'Ajuntament d'Olèrdola, trobem 6 rutes excepcionals que realitzen només una vegada a l'any. Aquestes rutes són, per exemple, el Sant Sepulcre, no? És una església romànica que té la peculiaritat de ser l'única circular que trobem al Penedès, i es fa aquesta visita guiada doncs, per descobrir tant l'edifici com...
Es va fer la setmana passada amb molt bona resposta.
Sí, molt bona resposta. De fet, teníem 3 passes, una a les 10, una altra a les 11 i una altra a les 12, i tots van acabar complets. I també oferim una d'aquestes altres rutes, és la visita a Sant Pere Molanta, en què visitem el Mil·lari Romà, les tombes visigòtiques i l'església del segle XVIII. També passem per la Masia Fontellada i el Castellet de la Barquera, que són unes restes d'un castell medieval que hi va haver, sempre acompanyats d'unes vistes espectaculars del municipi. Una d'aquestes altres visites és la de Viladellops. És un poble medieval i el que fem és visitar-ne la Torre del Segle X, l'Església de Sant Joan de l'Orde de Malta i també la presó. A més, també visitem el Museu de la Família d'Esvalls i el celler que tenen, que és del segle XIX. Llavors, aquesta visita, per si interessa algú, és el 26 de novembre i ja s'està començant a inscriure els participants. Per tant, si voleu visitar la vila de Viladellops, és una visita superbonica i molt interessant.
Per tant, hem d'entendre que totes aquestes propostes, la visita a la Torre de Moja, queda clar, s'ha subratllat, però sí. D'altres, el Sant Sepulcre, aquesta Vila de Llops que tindrem d'aquí pocs dies, el dia 26, la visita a Sant Pere Molanta, totes aquestes propostes també pel 2024 es mantindran?
Sí, o sigui, aquestes visites, el que... De fet, encara no sabem quin serà el calendari de 2024, ja que es treballen sempre conjuntament amb Diputació, les que he comentat primer, que són les passejades guiades, o amb l'empresa que les gestiona. Però nosaltres, el nostre objectiu és vetllar perquè, com a mínim, es mantingui la mateixa programació que aquest any.
I si es mantenen, entenem, és perquè funciona.
Sí, sobretot aquestes visites que només es desenvolupen una vegada a l'any i... sempre acaben plenes o amb l'aforament màxim que hi ha, perquè realment són béns molt importants, moltes vegades són, alguns d'ells són de propietat privada, amb la qual la visita és una mica complicada. Llavors, com que són molt excepcionals, sempre tenen molt d'èxit.
Són visites guiades que es programen al llarg de tot l'any, abans d'acabar aquest 2023 també, amb aquestes propostes més a tocar de calendari, però qui vulgui fer una visita per lliure, hi ha l'opció de fer-ho a través d'una aplicació, d'un joc online que es diu Estigis, que ja fa doncs, forces mesos que està activat a Olèrdola.
Exacte, sí, el Vestigis és una proposta que és un joc gamificat que es va crear per tal de donar a conèixer el ric patrimoni del municipi. Com que hi ha patrimoni de moltíssimes èpoques històriques i, a més, escampat en diferents indrets del municipi, es va crear aquest joc per tal de dinamitzar tot el turisme des d'una vessant sempre educativa i enfocada sobretot a un públic familiar, doncs donar a conèixer tots els... recursos que té el municipi. Són 5 rutes, tal com he comentat, doncs, en diferents punts del municipi, per exemple, en trobem el Castell d'Olèrdola, en trobem una Vila de Llops, a Sant Pere Molanta, a Moja, que permeten conèixer diferents espais o èpoques històriques que han tingut relació amb aquests espais.
No cal descarregar-se una aplicació, però ha d'estar in situ, en el lloc on comença la ruta.
Exacte, sí, a nivell tècnic és una app web. Tu el que fas és iniciar la ruta a través de GPS i et marca un itinerari. Hi ha diverses proves, jocs... no sé com comentar-ho més.
Per fer en família.
Exacte,
acompanyant sí. A un arqueòleg despistat.
Exacte, sí.
L'Estanis. Per tant, és aquest el joc que comentaves, que permet conèixer en família i que es pot fer durant tot l'any, sempre.
Exacte, sí, és obert al moment que es vulgui realitzar. Això sí, com has comentat, s'ha de fer in situ. Llavors, es va seguint el tracte del GPS i vas fent diverses proves, endivinalles, diversos jocs, per tal d'anar desbloquejant pistes i informació.
I a mig camí entre la promoció turística i comercial hi ha la campanya que està en marxa, estem ja els darrers dies, el compra a prop, ja porta 10 anys.
Sí.
Quins beneficis comporta per la projecció, en aquest cas turística, d'Olèrdola, participar en una campanya d'aquest tipus que es comparteix amb Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal? Què li reporta a Olèrdola?
Aquesta campanya de comerç sí que pot semblar que, a primera vista, que estigui molt enfocada en aquest tema doncs, comercial o econòmic, però el fet que estigui compartida, tal com has comentat, amb dos altres municipis, fa que a nivell turístic, per exemple, la promoció de xarxes socials a través de les pàgines de l'Ajuntament, dels butlletins municipals i, de més, de punts d'interès del municipi, fa que persones que no n'eren conscients de recursos turístics que tenien ben a la vora els puguin conèixer. Llavors, en aquest sentit, aquesta campanya fomenta un turisme que jo anomenaria de proximitat.
Perquè pots obtenir premis per anar a visitar un recurs que tens al municipi del costat.
Clar, a part d'això, a part de tota la promoció, alguns premis són, per exemple, les visites a diferents recursos turístics d'aquests tres municipis, que llavors ja fomenten doncs, aquesta visita.
I la campanya està en marxa per pocs dies, això sí, no?
Sí, exacte, acaba a finals de novembre.
Doncs prenem bona nota, aquesta campanya per desè any consecutiu, ja n'hem parlat en d'altres espais del Penedès en xarxa, aquest compra a prop que té aquesta vessant de promoció, de projecció turística. Abans n'has fet referència, ens aturem, si et sembla, una mica a comentar la relació amb el Museu d'Arqueologia, quan hem parlat d'aquestes passejades al conjunt monumental i al Parc d'Olèrdola. Això comporta doncs, que hi ha d'haver una relació amb el Museu d'Arqueologia. Com és aquesta relació?
Exacte, sí. Aviam, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, Olèrdola, més enllà de l'enorme importància que té a nivell històric patrimonial, és un dels principals recursos i atractius turístics del municipi. Per tant, hi ha moltíssims visitants, sobretot fora de la comarca, que venen simplement per l'interès històric i patrimonial que té. La relació amb l'Ajuntament i el MAC, que depèn de la Diputació, és competència de la Diputació, sempre ha sigut molt positiva. Sempre hi ha una col·laboració, una actitud de col·laboració i de suport, i, per exemple, s'organitzen activitats conjuntes, com, per exemple, la proposta de Vespres al Castell. No sé si la coneixes o...
Sí, els Vespres d'estiu.
Exacte, sempre són aquestes jornades que es celebren l'últim dissabte de juliol i el primer d'agost, i que permeten unir el conjunt monumental d'Olèrdola amb altres disciplines, com visites comentades, jocs cooperatius, tastos de vins, propostes musicals, tallers d'astronomia o de plantes remeieres. Llavors, sempre hi ha una actitud, doncs, estreta mà a mà per tal de poder fomentar el turisme al municipi, tenint en compte que ells es troben annexionats en aquest entorn.
Fa pocs dies va visitar la diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, l'Ajuntament d'Olèrdola, i un dels temes que van sortir en aquesta reunió que mantenia amb el govern municipal va ser precisament poder potenciar activitats com aquests vespres d'estiu.
Exacte, sí, també es voldrà treballar en aquesta línia.
Perquè també es considera des de la Diputació que cal subratllar la importància d'aquest punt de difusió del patrimoni que és Olèrdola.
Exacte, sí, el municipi d'Olèrdola, com hem comentat, hi ha vestigis de moltíssimes èpoques, per tant, és important donar-lo, sobretot, a conèixer.
I la relació amb el Consorci de Turisme del Penedès, com es vehicula des d'Olèrdola? Entre altres coses, es concreta amb la presència d'una tècnica com tu a l'Ajuntament.
Exacte, sí, el Consorci ha actuat com a medi per tal de que l'Ajuntament pugui disposar d'una tècnica de turisme i que s'encarregui, doncs, de la gestió i dinamització de totes aquestes activitats.
Campanyes conjuntes, perquè a vegades...
Exacte, sí, sempre hi ha promoció conjunta i...
En general, quins són els punts forts d'Olèrdola dins del turisme? Perquè, clar, és un món molt, molt exigent des del punt de vista, doncs, de treure el cap, de mirar, de captar l'atenció del visitant. Doncs hi ha moltes propostes cada cap de setmana. Si un vol fer coses a prop de casa seva, té infinitat d'activitats per fer. Què és el que pot fer diferent Olèrdola respecte a altres municipis que també, de manera, com no pot ser d'una altra manera legítima, doncs també volen atraure els visitants? Què ofereix de diferent Olèrdola que altres municipis no poden oferir?
Aviam, Olèrdola, els punts forts que té a nivell turístic són tres branques principals. En primer lloc, la vessant natural, no?, que ens trobem dintre del parc d'Olèrdola. Llavors hi ha infinitat de camins i senders que connecten els diferents espais. Per tant, qualsevol persona que vulgui dur a terme un turisme de naturalesa el pot realitzar. I trobem en ell un munt de recursos naturals com fonts, coves, barraques de pedra seca, miradors, a part que és un parc que és accessible per tot tipus de persones i condicions físiques. A més, també trobem la vessant històrica, patrimonial, arquitectònica i cultural que hem comentat, no? Sempre ha sigut un enclavament estratègic a la muntanya d'Olèrdola des de l'edat de bronze, i en ella hi hem viscut moltíssimes civilitzacions, i això fa que sigui molt interessant a nivell, doncs, històric, cultural i de més. I, a part, el municipi d'Olèrdola, estem dintre del Penedès, també té la branca d'enoturisme, és a dir, s'hi poden realitzar diverses activitats com tastos, cellers i visites guiades. Llavors, el punt fort d'Olèrdola, jo crec que seria aquesta diversitat d'activitats que s'hi poden realitzar. És a dir, vulguis realitzar el tipus de turisme que vulguis, sempre trobaràs una activitat o un punt que encaixi amb les teves necessitats.
I la debilitat, el punt feble, que ara en aquests moments tindria en aquest àmbit de la difusió turística a Olèrdola, on cal situar les deficiències, les dificultats?
Les dificultats, suposo que seria i la línia de treball, això va lligat en la línia de treball i actuació que hi ha de cara als següents anys, és la promoció de tot aquest patrimoni, totes aquestes activitats que s'hi poden realitzar, no?, i la difusió, per tal de que arribi més enllà d'un nivell més comarcal i ens convertim en un atractiu turístic que vagi més enllà, que tingui més tirada per persones que viuen a la província o inclús a un públic a nivell de Catalunya, Espanya.
Molts cops ho comentem amb la mateixa responsable de la Seu d'Olèrdola, del Museu d'Arqueologia, la Núria Molís, sí, que Olèrdola, per exemple, disposa d'una muralla que és segurament romana, que després d'Empúries o Tarragona és de les més importants del país.
Exacte, sí.
I no es coneix massa.
Exacte.
Més enllà del territori.
Com comentava, el principal repte serà donar-ho a conèixer.
De quina manera el teixit empresarial, els establiments, poden jugar en aquesta línia de treball de promoció d'Olèrdola, aquests atractius del municipi?
Clar, a nivell...
Els establiments, els restaurants...
Sí, ells són els que s'encarreguen de rebre totes les persones interessades o no interessades, inclús en el municipi, i han d'actuar com els primers actors de donar a conèixer tot el que es pot fer més enllà de la visita al seu establiment o la visita al seu restaurant. Mm. És a dir, són els primers promotors i els que han d'estar més convençuts de totes les activitats que es poden fer.
Aquesta feina de prescripció es fa en els establiments, però també amb un punt d'informació turística.
Exacte, sí, entre setmana està centrat, es troba en l'Ajuntament d'Olèrdola i els caps de setmana es troba a dalt al castell. Mm. Un senyal més, no, d'aquesta bona relació que tenim amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Mm.
A través de l'estudi de les dades de qui utilitza aquest punt d'informació turística a Olèrdola, mm-hmm, en aquest cas en el conjunt monumental, sí que un pot saber el perfil de visitant que arriba fins a Olèrdola.
Exacte, sí. Es troben persones, sobretot a àmbit comarcal o provincial.
Mm. Molta gent també que ve de Barcelona, de la demarcació,
sí,
de Barcelona,
exacte,
a passar,
sí,
un dia.
Sí, exacte, a fer la visita perquè tenen interès històric en el recurs i l'han decidit visitar.
Mm. Entenem que el repte és que hi hagi l'incentiu de, un cop atrets pel conjunt monumental, es vulgui conèixer altres espais del municipi.
Exacte, sí, també per això en aquest sentit tenim el punt d'informació turística en aquest indret. Mm-hmm. Per poder promocionar ja sigui el joc de vestigis o diferents establiments tipus cellers per complementar la visita al Museu d'Arqueologia.
Mm-hmm. En un registre més personal, la Judit fa poc que treballa a Olèrdola.
Sí, 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 realment sí.
Tu esperaves així el municipi. Què t'ha sorprès d'Olèrdola?
El municipi m'ha semblat que té moltíssimes possibilitats. Sí, sí, ja me l'esperava així, perquè sóc de la comarca, he visitat el castell 4 o 5 vegades, perquè em sembla molt interessant. Llavors, el que sí que noto és la necessitat de promocionar-ho i, sobretot, de tirar-ho endavant. Mm.
Però suposo també hi ha algun risc en la promoció, no? Perquè, precisament, alguns espais que tenen el seu encant perquè no han estat massificats o no són massificats, doncs no puguin, això, tenir moltes visites que puguin arribar a fer perdre l'encant. Per exemple, a Viladellops, algun cop ens han situat aquesta reflexió. No?
Clar, és a dir, s'ha de saber quin tipus de turisme es pot promocionar en relació a l'espai i la capacitat de turística que tingui i crear activitats en base a aquestes línies.
I la ubicació, la localització, no n'hem parlat, però també és un factor favorable. Estem a prop de Vilafranca, a prop de Vilanova,
sí, sí,
a la C15.
Sí. Exacte, sí, la comunicació al municipi és excel·lent en molts dels punts. Llavors això també és un factor que afavoreix moltíssim a l'arribada de turisme.
Abans hem parlat d'aquestes activitats que sobretot són familiars, les de coneixença de l'entorn, algunes molt veteranes, com la de Guisa la Ramellera, el que,
sí,
comentàvem, si funcionen, per què tocar-ho, no? No,
sí,
cal tocar-ho.
Exacte, sí, sobretot tenen aquesta vessant familiar, aquestes activitats organitzades conjuntament per Diputació i l'Ajuntament. Mhm.
Acollint també activitats de referència com les matinals, que havien estat les festes majors als parcs, que fa uns dies també s'han celebrat i que també van tenir molt, molt bona convocatòria, no? Ha de continuar acollint aquests esdeveniments més enllà de la comarca.
Exacte, sí. Mm.
Doncs ho anirem seguint. Volíem fer aquestes pinzellades, en qualsevol cas sí que confirmar que tota aquesta relació de visites es mantindrà el 2024, no? El Sant Sepulcre també.
Sí, el nostre objectiu és que segueixi sent així.
A Sant Pere Molanta, a Viladellops, també a Moja, també hi havia alguna visita guia de Moja?
Sí, de fet crec que me n'he deixat tres perquè hem saltat de temes. Sí, hi ha una ruta al Parc d'Olèrdola que s'explora a fons al parc. Visitem el fons de la Ceguera, les barraques de pedra seca, les diferents fonts que s'hi troben, el forn de calç. També hi ha una visita, com comentaves, de Moja, on visitem tot el patrimoni d'aquesta població, anem a la cooperativa, a l'església romànica de Sant Cugat, també a l'església de Sant Jaume, i també ho complementem amb la visita a la Torre de Moja. I també hi ha la visita de Roma a Olèrdola, que analitzem el pas dels romans al conjunt monumental. Com comentaves, es visita la muralla, la cisterna, la talaia i la pedrera romana.
Són activitats que s'han mantingut aquest 2023 i que han de continuar aquest 2024. Doncs les volíem repassar des d'aquest punt de vista en clau local de promoció turística amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Judit Martí Miró, que ens ha acompanyat en aquest temps de converses al Penedès en Xarxa. Gràcies per acompanyar-nos i que
vagi
molt bé.
Gràcies a tu, que vagi molt bé.
Fins la propera.
Fins la pròxima.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Amb Now and Then, la nova cançó dels Beatles, rescatada gràcies a la intel·ligència artificial, el grup ha tornat a ser número 1 al Regne Unit 54 anys després. Així acabem aquesta primera hora.